I a aquesta hora del matí saludem la Dolors Ligero, que és la cap de l'oposició i portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Senyora Ligero, bon dia.
Bon dia.
Aviam, per començar, la setmana passada es va presentar als mitjans una sèrie d'imatges, uns renders virtuals de com seria l'aparcament de la Corxera. El PDeCAT hi està en contra i, de fet, el setembre del 2016 ja vàreu fer una recollida de signatures perquè el pàrquing es passés al passeig de Sant Feliu. Expliqui'ns una mica quina és la posició del seu grup, per què hi està tan radicalment en contra, per la gent que no conegui la història.
Bé, aviam, realment nosaltres no és que estiguem en contra, de fet, ens vam abstenir a la votació. El que sí que diem és que pensem que aquest no és l'aparcament que necessita Sant Feliu. Per tant, nosaltres sí que ens agradaria més que s'hagués triat l'opció que nosaltres vàrem iniciar amb els estudis previs per poder fer aquest aparcament al passeig. Perquè entenem que l'aparcament del passeig té moltes més avantatges que no pas el de la Corxera. Si vols, t'explico una mica.
Sí. De fet, anava a dir-li quins són aquests avantatges.
Sí. Aviam, per començar, l'aparcament de la Corxera, segons aquest projecte, que s'ha de dir també que no és un projecte fixe, diguem, això és un avantprojecte, és una idea del que l'Ajuntament pensa que es pot fer allà, però de fet està en mans de l'empresa que sigui concessionària, que guanyi el concurs. Serà l'empresa la que decidirà si fa dos plantes i una enlairada, dos plantes soterrades i una pis, o fa una i una, o m'enteneu? Sí. És l'empresa qui farà un estudi i qui decidirà en base els resultats que li doni aquest estudi, doncs, si li convé més fer 300 places per dia o fer 600.
Però és de suposar que l'empresa que guanyi el projecte s'haurà d'adequar a unes mínimes necessitats, a uns mínims requeriments que fixi l'Ajuntament en quant a número de places, urbanisme, etcètera.
El problema és que són tan mínims aquests requeriments que té el projecte que estan treballant, que presenten, que ho deixa molt en l'aire, ho deixa molt, molts temes a que sigui l'empresa qui decideixi.
Yeah.
Per exemple, hi ha algunes coses que sí que les fixa, no? Com que aquest espai, aquest aparcament de la Corxera es considera que surt deficitari en si, en ell sol, diguéssim, i això et dic per als experts que varen fer l'estudi econòmic previ a la contractació.
Sí.
Doncs què s'ha fet per part de l'Ajuntament? Doncs se li ha dotat d'altres complements per fer-lo viable. Un d'ells és que l'empresa que sigui concessionària d'aquest aparcament i que faci aquesta construcció disposarà de tots els aparcaments de la zona blava de Sant Feliu a cost zero per explotar-los.
Ja.
Per tant, aquesta empresa, ja, aquests aparcaments no han d'invertir res o pràcticament res, poder haurà de comprar les màquines espanadores dels tiquets, perquè s'hauran de renovar, però poca cosa més.
Ja.
Pràcticament res més. No tindrà un cost anual per part d'aquesta empresa, no haurà de pagar res.
Ja.
Una altra qüestió que preveu aquest contracte és l'explotació de l'aparcament que hi ha al mercat. Al mercat hi ha un aparcament de dos places, que són unes 200 places, dos plantes, i la de baix, diguéssim, està en cessió per, crec que són 25 anys, però la de dalt és lliure, és aparcament rotatori. Doncs aquesta gestió d'aquest aparcament també la tindrà aquesta empresa de forma gratuïta. Amb aquestes dos qüestions, amb aquests dos al·licients, diguéssim, els números ja comencen a sortir una mica bé per l'empresa, no?
Ja.
Que és el que pretén el projecte, no? Però també es fixen, ja l'Ajuntament, el propi Ajuntament, es fixa d'alguna manera doncs, no fer la competència en aquesta empresa i, per tant, els aparcaments que hi ha al voltant de l'aparcament de la Corxera, del propi aparcament de la Corxera, com és doncs, l'Horta d'en Palell, que té 115 places, com són doncs, la zona del passeig o la barana de mar, o com és, per exemple, l'aparcament de l'estació de busos, que està ben bé al costat, o l'aparcament que hi ha darrere l'estació de busos, són unes 200 places més.
Sí.
Estem parlant de moltes places d'aparcament que quedaran supeditades a aquest contracte, que d'alguna manera desapareixen o poden desaparèixer.
Val.
Si contem totes les places que hi ha en aquella zona, són 220 de la Corxera, 100 places de l'estació de busos, 200 places de darrere l'estació de busos, el que no, diem nosaltres Cal Negre, 115 places de l'Horta d'en Palaí, més 330 places de Can Rosselló, que això està al principi de la Ronda Ponent. Això fa un total de 840 places.
Per tant, vostès, una mica el problema és la hipoteca que suposa per l'Ajuntament no assumir el cost directe de l'aparcament de la Corxera,
en
definitiva.
I no només això, que si tu fas números, si tots aquests aparcaments han de desaparèixer, i això no queda prou clar, no queda definit en el contracte, si totes aquestes places desapareixen, 840, i només en creem 598, que és el que en principi, màxim, com a màxim, preveu el projecte, estem perdent places.
Ja.
Estem perdent places. Hi ha uns aparcaments que, cert, que no es mencionen en el contracte. Per això dic que queden a l'aire. ¿Vale? En el contracte base, el contracte que presenta, diguéssim, l'Ajuntament per licitar, el que sí que parla és, evidentment, de les places de la Corxera, que són 220, parla de 38 places de la Barana Mar, que sembla que desapareixen, 53 de la zona blava del passeig, que també desapareixen, i la 115 de la plaça de les places de l'Horta d'en Palaí, que aquesta sembla que l'Ajuntament definitivament no té intenció de tornar a llogar, perquè això és un contracte de lloguer. Val? Per tant, ja només sumant aquestes, ja tenim 467 places, que ja ara tenim, i després desapareixeran a canvi d'aquestes 598.
Escolti, per no estendre'ns excessivament en aquest tema, sí, quina és, de manera sintètica, quina seria la seva proposta?
Aviam, nosaltres entenem que aquesta zona ja té prou places d'aparcament i que Sant Feliu el que necessita és justament places d'aparcament a l'altra banda de la ciutat, a l'inici del passeig. Què passa si fem l'aparcament a sota del passeig? Doncs per començar, que no elimines cap de plaça. No està supeditat a res, perquè és un contracte que sortiria rentable per l'empresa. Això amb els estudis fets, que vam fer nosaltres. Passa, a més, que aquest aparcament del passeig genera una demanda, que no genera el de la Corxera, una demanda hotelera. Es preveu una demanda hotelera important. I també preveu una demanda de lo que serien doncs, lanxes petites, barques, diguéssim, petites, seria com una mena de marina seca, evidentment no és de poca alçada, però sí que seria també un aparcament, diguéssim, per barques lleugeres. Val? Per tant, amb aquestes dues demandes que no té l'altra, ja surt més rentable,
clar.
De fet ja surt rentable en si mateix, l'aparcament del passeig, i no està hipotecant res. Per tant, totes les places que sortirien del passeig serien places netes, seria increment net de places de rotació.
Queda clar, senyora Ligero, en un altre ordre de coses, la CUP ha recriminat tant a l'equip de govern com a vostès que l'actual govern no hagi incentivat prou la participació ciutadana per decidir sobre un tema, si més no, no sé si conflictiu, o sobre un tema que ha donat a parlar, que és aquest de l'aparcament. Què n'ha de dir vostè al respecte?
Aviam, nosaltres el que has de fer per posar... Aviam, nosaltres entenem i estem d'acord, i a més ho hem practicat, el tema de la participació ciutadana. Per exemple, totes les obres importants que van fer a la darrera legislatura hi va haver un procés de participació ciutadana. Val? I te poso com a exemple la plaça del Puig, per exemple, no? Que es va decidir tot entre els veïns. Val? O altres obres de menys importància, diguéssim, global, poder, per exemple, les obres que es van fer al carrer de les Eres, que es va fer una reurbanització integral d'una part d'aquell carrer, o les del carrer Santa Magdalena, també hi va haver-hi un procés de participació ciutadana. Però, clar, tu quan vas a fer un procés has de tenir uns números fets abans, no? Tu has de tenir un projecte o un mínim avantprojecte per ensenyar-ho.
Sí, una cosa és quelcom sostenible que es pugui decidir, que es pugui opinar.
Exactament. I nosaltres el que vam fer va ser aquest projecte. O sigui, nosaltres vam fer aquest estudi de l'aparcament. Ens va faltar, doncs, el pas següent, de convocar doncs, a la ciutadania per poder-ho decidir i, bueno, diguéssim que ens vam allargar massa a fer aquest estudi perquè el volíem molt ben fet, hi havia moltes decisions a prendre i bueno, doncs vam arribar a concloure aquest estudi del passeig, però, clar, evidentment no vam iniciar l'altra fase, tampoc vam fer res més, ¿vale? No vam iniciar obres, sense consultar-ho prèviament als veïns o les associacions, el que fos. Vale? I, per altra part, quan nosaltres veiem la posició del govern de deixar aparcat, i més millor dit, no? Deixar aparcat l'aparcament del passeig, anul·lar l'aparcament del passeig, no el volen fer, i opten per aquest aparcament de corxera, nosaltres proposem al govern fer un procés de participació ciutadana amb els dos projectes perquè la ciutadania doncs pugui triar, i l'Ajuntament ens nega aquest procés de participació. Llavors és quan nosaltres demanem signatures.
Escolti,
però més... l'Ajuntament tanca el procés sense escoltar-nos i bueno.
Escolti, més enllà de la suspensió provisional del projecte del Thyssen, creu que un projecte d'aquesta envergadura, amb la inversió i amb el que significa per la ciutat, s'hauria, per exemple, de sotmetre a valoració pública de la gent de Sant Feliu?
Jo sí, i tant. Estem parlant d'un projecte que, en principi, preveu que tingui, crec que són 40 anys, la concessió. Durant 40 anys estarem hipotecats. La zona blava crec que són 25 anys, el que preveu la hipoteca, diguéssim, no?
Sí.
La concessió aquesta.
Sí.
Estem parlant de molts d'anys per una gestió d'una empresa que no sabem què passarà, si ho farà bé, si no ho farà bé. Hi ha moltes, moltes coses que no queden clares amb aquest projecte. No es parla de què passarà amb el pàrquing del Cal Negre. Si
no, jo li preguntava ara pel projecte del Museu Thyssen, eh?
Ah, del Thyssen.
Sí, sí, sí. Li preguntava, deia, per un projecte d'una envergadura com aquest, no sé si,
home,
si no valdria
projecte...
la pena també posar-ho a veredicte de la gent de Sant Feliu.
Jo crec que és un projecte prou important, i tant, com perquè la gent primer l'entengui, el puguis explicar, puguis veure els avantatges i els inconvenients que també els atendrà, i que la gent pugui dir la seva, i tant que sí. Jo crec que sí.
Escolti,
crec que la majoria optaria per sí, o sigui, jo crec que la majoria de Sant Feliu estaria d'acord. Potser doncs podríem entrar en quina envergadura ha de tenir aquest museu, si ha de ser un museu doncs més petit o més gran, si s'han d'invertir més diners o menys, però en si fer un museu Thyssen a la ciutat crec que és molt positiu.
Escolti, i què passa si es troben restes arqueològiques a la plaça de l'Abadia? Què passa amb aquest projecte de museu?
Home, això ha passat a molts indrets, i això no necessàriament vol dir que no tinguin de fer les obres. Suposo que dependrà del que trobin, eh? Però sempre hi ha solucions, no? Com, per exemple, doncs, posar-te a la dreta i que puguis veure les runes, o traslladar-les i posar-les en un museu o en un altre lloc. Això s'ha de veure i són els especialistes i els tècnics els que han de dir veure quina solució és i si veritablement el que se troba té un valor suficient com per bueno, modificar el projecte, no? Però estic segura doncs, que hi ha solucions per aquestes coses.
Senyora Leijero, en un altre ordre de coses, parlem allò de política local estricta. Vostès han demanat que Esquerra surti del govern, d'un govern amb el PSC. Quin problema hi veuen amb això? És una qüestió de política local o estem parlant de política de país?
A veure, nosaltres estem parlant, evidentment, de política de país. Nosaltres entenem que estem passant per un moment transcendental a Catalunya. El que ha passat amb l'aplicació del 155 és molt greu, molt, i que d'alguna manera doncs els...
Ui, sembla que tenim alguna dificultat per parlar amb vostè. No sé si es pot acostar a algun lloc on tingui una millor cobertura del telèfon.
Sí. M'assent ara millor?
Ara sí, millor.
Sí? Vale. Doncs l'idea
és que... Veig que les ciutats grans el problema de la telefonia mòbil també el tenen, que no només és exclusiva dels pobles petits com el nostre.
Estic en un lloc que hi ha molt poca... sí, hi ha molt poca cobertura. Aviam, li explico. Nosaltres entenem que això, no? Que l'aplicació del 155 ha estat molt greu. S'ha vulnerat el dret de la ciutadania. S'ha paralitzat un govern, s'ha paralitzat un Parlament. Ens han obligat a votar una altra vegada. Hi ha coses molt greus que no, bueno, que nosaltres també hem d'actuar des dels municipis també per fer entendre aquests partits que han recolzat l'aplicació del 155 que això no els hi pot sortir de franc. M'enteneu que, que hi ha una resposta de la ciutadania a aquest atac a les nostres institucions. I en aquest aspecte, en aquest sentit, doncs nosaltres demanàvem al govern, doncs, especialment doncs, a Esquerra, que trenqués aquest pacte doncs, per això, no? Per fer sentir als socialistes doncs, que la ciutadania doncs, està dolguda per l'aplicació del 155 i perquè ells han estat coautors, no? Han estat també partícips d'aquesta aplicació del 155.
I el seu criteri, què hauria de fer el president Puigdemont? Ha de tornar per ser investit físicament o s'ha d'investir en la distància? Ja sé que no és política local això, però ara deixi'm que li pregunti per aquest assumpte.
És molt complicat això. Aviam, a mi m'agradaria que vingués i m'agradaria que hi hagués una resposta europea a aquest conflicte i que d'alguna manera doncs, fessin veure a Madrid que no poden posar a presó un president que ha estat electe novament després d'haver-lo destituït i que la ciutadania vol aquest president i vol aquest govern i, per tant, ho han de respectar. Això és el que m'agradaria, però bé, la resposta europea estem veient doncs, que no és la que nosaltres esperàvem, la que nosaltres voldríem, i la veritat és que, clar, que torni el president té un risc molt alt i un president a presó no ens ajudarà gens, no ens ajudarà res.
Escolti, una última qüestió. D'aquí a poc més d'un any hi haurà eleccions municipals una altra vegada. Vostès què faran? Vostè serà cap de llista pel PDeCAT?
No. No crec. Nosaltres estem treballant per una renovació important a l'equip tenim molta gent que està treballant amb nosaltres i entenem que hi ha d'haver-hi una renovació.
Té algun nom pensat ja per substituir-la al capdavant?
Encara és molt aviat.
Encara
és molt aviat per donar noms. Sí. Perdona, no és molt aviat. Però bueno, jo crec que aquest estiu ja podrem parlar de candidats.
Dolors Ligero, cap de l'oposició i portaveu del PDeCAT a Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. Bon dia i sort.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau. Adéu.